Ara torna el Tivoli de Barcelona, un dels musicals més èxits de la història, que és Grease. Ho fa per celebrar els 50 anys de la seva estrena nord-americana i amb el protagonisme d'un actor català, Jan Buixaderas, que és un dels amics del Dani Zuko. Aquest matí al Món RQ volem aprofitar aquesta vinentesa per ajuntar dos germans que fan teatre, el Jan de Grease i el Marc Buixaderas, aquí en Ibiza, l'extraordinària Mare de Sucre. Hola, Jan, bon dia.
Bon dia, Jordi, què tal?
Què tal? Molt bé. Hola, Marc!
Hola!
Bueno, ara us demanaré que em feu la meva feina, eh? No m'atreviré a demanar que us entrevisteu, però sí que us presenteu. Jan, qui és el Marc Buixaderas?
El Marc Buixaderas és el millor actor que hi ha pogut veure sobre un escenari i una gran inspiració per mi personalment, la veritat, deixa-m'ho dir. A part d'un gran germà, un gran actor, una gran persona, t'estic deixant molt bé, Marc, espero que m'ho tornis.
Sí. Ara val, ja està, ara explicau la veritat.
T'ho dic?
Sí,
bé. Una mica toca collons, també, però...
Sí, no, totalment. Això ho corroboro.
Marc, qui és el Jan?
El Jan és una persona molt bona, que crec que tothom qui treballa amb ell se l'estima, però com a germà, la veritat és que ha estat sempre una inspiració. Realment, qui va obrir camí en el món del teatre és ell, i jo m'hi vaig apuntar després, com aquell qui diu, per tant... Moltes de les coses que em passen a mi sobre un escenari les he vistes d'ell i crec que trec moltes coses d'ell. Per tant, què més que donar-li les gràcies?
Prou ja. Home, esclar, no era això.
Què volies? Volies
la veritat, jo volia la veritat. Home, esclar, jo volia la veritat. Clar. Ell t'ha dit... Perdó, ha dit torre collons.
Sí, probablement.
I
sí,
ell?
Sí. Ell potser té un punt...
Ai.
Té un punt àcid, però...
Un punt àcid.
Un punt de dir allò de que no te l'esperes i clar...
Domeprazol, no?
Però bé, sí, domeprazol també.
Sí, sí. Sou competitius o no, Marc?
Entre nosaltres no.
No.
Entre nosaltres no, perquè són dues disciplines molt diferents. I crec que els nostres pares també ens han avisat molt.
Sí. Ah, sí?
Ens han avisat molt.
Sí, la veritat és que com a família aquesta cosa l'hem construït superbé. Els nostres pares jo crec que són una part fonamental en aquest aspecte de que no es desenvolupi aquesta competitivitat, que també hagués sigut normal que hagués succeït, no? També, perquè al cap i a la fi és una mica la mateixa professió, el que passa és que amb el Marc sempre veiem que són camins paral·lels totalment compatibles i que han sorgit d'una manera totalment natural els dos i per sort ara estem en un punt de molt èxit, molt, molt maco, molt maco.
No, i que si jo em foto cantar, segur, millor que canti ell.
Perquè, escolta'm una cosa... Com era la vostra relació de petits, Jan? Com era? Però és que quan us porteu? Us porteu molt poc.
Un any i dos mesos ens portem.
El gran qui és?
Jo.
Ui. Bueno. I la relació era bona?
Boníssima sempre, sí. Jo trobo, que ha sigut, sí, no? Sí. Bueno, amb els rifes-rafes de germans, normal.
Sí, de tota la vida.
Anàvem a la mateixa escola, l'escola de Fonollosa, que d'allà ens va sortir una mica la passió pel teatre, perquè ens van ensenyar de molt petits i ens barrejaven els cursos, perquè era una escola d'aquestes de poble que no hi ha
poble era? Gent.
Fonollosa.
Fonollosa.
Fonollosa. I ens ajuntaven a primer i segon, tercer i quart, llavors vam compartir molts cursos junts i ho hem fet tots junts des de petits. I l'adolescència més complicada, no?
Sí.
També, alguna discussió que altra,
sí,
hem tingut,
però cap arribava a ser...
El punt àlgid de les discussions va ser la pandèmia.
Ah, sí?
Però va servir allò per... Bueno, clar, de cop, tots tancats a casa un altre cop.
Sí, exacte. És a dir, ell havia marxat, diguéssim...
A Barcelona, a estudiar...
I un bon dia va tornar. I això va ser...
No hauria d'haver-ho fet.
No, és a dir, va ser complicat de gestionar pels dos, perquè tothom tenia el seu
tornes
espai.
Tornes a conviure.
I de cop cataclac, però bueno, és normal.
Però vam parlar molt les coses.
M'ha agradat molt el de cop cataclac.
Exacte.
Escolta'm, qui va començar primer fent teatre?
Jo primer, bueno, una mica alhora a l'escola, és això, però jo em vaig apuntar de seguida a Manresa Teatre Musical, que va ser el centre on em vaig començar a formar, i ho vaig tenir molt clar des de petit, que era el que em volia dedicar i que hi volia anar a fons, una mica. I vaig anar obrint molt camí per aquí. Jo sempre dic que el Marc també, d'alguna manera o altra, sempre hi ha estat relacionat, de que tampoc és tan fàcil Bueno, explica-ho tu una mica.
Com... Sí, no, o sigui, jo sempre he seguit amb ell i paral·lelament vaig començar a construir el món de la sensibilització, el món dels monòlegs, el món de tal, i al final hem acabat confluint en una mateixa professió, però pràcticament sense buscar-ho. És a dir, jo buscava anar cap al periodisme i de cop m'he trobat amb que els escenaris...
millor.
Han hagut de ser casa meva, llavors.
Tenies gelos de ton germà?
No, gelos artístics no. He tingut gelos d'altres coses, però artístics no.
D'altres coses?
Sí. D'altres coses poden ser... Poden ser, per
que,
exemple...
Que es puguin normals, explicar.
No? Sí, no. Aviam, que ell és més guapo que jo és un fet.
Buah, no? Això és molt subjectiu, Marc.
Llavors, ja no. Però així d'entrada, home, el fet de que pues, ell pogués fer coses que jo no podia fer... però tot i això, la relació de germans discapacitat, no discapacitat, crec que l'hem portat... força bé en el sentit que no ens hem tirat mai els plats pel cap per
no.
Això. Ens hem tirat els plats pel cap per moltes altres coses, però per això no.
Per això no.
Has vist Gris, Marc?
L'he vist unes quantes vegades.
Unes quantes vegades?
Sí.
I què tal?
Molt bé, una meravella. És a dir, és que s'hi deixa la vida. O sigui, a mi una de les coses que em va agradar més de Gris és que tot el conjunt... s'hi deixa la vida durant les dues hores i algo que deu durar l'espectacle. I a més és que són molt joves, però són molt professionals a la vegada.
La vaig veure a Madrid amb el Carlos Latre i vam flipar. Perquè... És una pel·lícula, però és un musical que no passa de moda mai. I sempre està pel teatre.
Sempre.
És bestial, eh?
És atemporal, Gris, jo trobo. Perquè té aquesta cosa gamberra, divertida, que tots ens connecta com amb la joventut, i el Vince Fontaine ho diu al final en un monòleg, ens connecta amb aquelles cançons que tots hem escoltat en algun moment. Tots hem escoltat el Summer Nights, tots hem ballat el Gris Lightning, vull dir que... És un musical que mai passarà de moda, jo crec.
Fas un dels papers protagonistes.
Sí, correcte, el Kenicky.
Qui és el Kenicky? Explica'm.
El Kenicky és el millor amic del Danny Zuko i bueno, una part dels T-Birds molt essencial, no? Amb el David Serrano el vam construir com de que bàsicament era la unió dels T-Birds, que ell es desviuria pel grup i és com... dins de la immaduresa que tenen tots aquests personatges dels més madurs. Un tio que treballa, que s'ho curra, bueno, que s'ha comprat el seu cotxe... I això, un tio molt... molt, molt guai.
Va haver-hi 269 funcions i atenta la companyia, eh? Van reunir més de 200.000 espectadors. Però no vaig coincidir mai, no, al Madrid.
Amb Gris no, però ara, recentment, quan el Marc ha estat amb Mare de Sucre a Madrid, al sí. CDN, jo just estrenava Mamma Mia.
Que això també és una putada que comentàvem aquí fora, que per la gent que treballa en el món del teatre, clar, tu fas funcions a les 6 o a les 8. No pots anar a veure el company. Jo em vaig perdre la seva estrena.
Però clar, familiar...
Perdó, i els pares qui van sí. a veure?
Els pares van fer un dia un i després l'altre.
Un de les 6 i l'altre les 8.
Exacte, sí.
Ostres, tu.
Però bueno, era maca la sensació de dir, hòstia, estem els dos aquí actuant sí. a Madrid. Vull dir que va ser molt guapo, molt guapo.
Què tal Madrid, Marc, el tema de la funció en castellà a Madrid?
Va anar millor del que ens... Jo crec millor del que ens esperàvem tots. És ja. a dir... A nivell de públic, és evident que un teatre públic com el CBN doncs, no necessita promoció. Per tant, a nivell de públic va ser més petit, però nosaltres vam quedar molt contents del resultat i ara esperar.
La reacció del públic va ser com la que vau tenir, per exemple, aquí a Catalunya?
Sí, més o menys. Jo crec que el públic va entrar dintre la història... se la va creure i vam oblidar, diguéssim, que el text original està en català i ens vam tirar a la piscina amb el castellà, com si...
Tirar a la piscina, diu. Encara feu gira per Catalunya o no?
La vam acabar fa 2 setmanes o 3.
O sigui, ja està?
Ja està, però no està. Hem d'esperar.
Bueno, això m'ho has d'explicar. Hem d'esperar.
Hem d'esperar.
A què?
A què? A que soni el telèfon.
Ah, o sigui, però pot tornar, per entendre'ns, eh?
Sí, no, de poder tornar... jo, de fet, diria que ha de tornar. La pregunta és quan.
Va, perfecte. Tira.
Soc la Chloe, tinc 27 anys i un desig aquí amagat, com un gat sota un cotxe, espantat de sortir. Un desig que, en teoria, jo no tinc.
Encara recordo l'impacte del monòleg en què comença l'obra i que ens va presentar l'Andrea Álvarez aquí al Món RQ quan veu venir a presentar Mare de Sucre abans de l'estrenar al TNC.
És molt heavy.
És molt heavy, sí. Tu creus, Marc, que l'obra ha aconseguit el que es proposava? I sacsejar consciències, obrir el debat a la dreta de la maternitat?
Ha aconseguit el que es proposava i jo crec que no hem arribat a aglutinar totes les opinions del públic a nivell de saber realment què pensaven quan sortien d'aquella sala, però sí que és veritat que hem obert el debat. L'altra cosa és la durabilitat que ha tingut el debat dintre del cap de la gent, però que l'hem obert, l'hem obert.
Vas veure Mare de Sucre, Jan?
Unes quantes vegades, sí.
Unes quantes vegades. A l'estrena va ser-hi?
A l'estrena hi vaig ser.
I?
Sí, bueno, espectacular. Jo, la veritat... Tampoc sóc un públic objectiu, perquè cada cop que sortia el Marc plorava una mica de l'emoció de veure'l sobre l'escenari. Però, bueno, em va semblar un trencament del teatre habitual que anem a veure, espectacular, una obra necessària, que precisament el teatre està per això, no?, per fer-nos pensar i fer-nos reflexionar. I em sembla un dels productes més potents que he vist mai en tots els àmbits.
L'opinió bona, Marc, és la de la família, la dels amics o la dels desconeguts?
Jo crec que hi ha una mica de tot, no? Perquè saps perfectament que la família tirarà cap a casa, que els desconeguts et diran només les coses bones, i jo crec que l'opinió que et pots anar fiant és una mica la barreja, però la de l'equip jo crec que és la millor, la de l'equip de treball, sí.
Estem parlant amb els germans Buixaderes. Estàvem parlant de Mare de Sucre, estàvem parlant de Gris. Com a actors us ajudeu? Us critiqueu? Us demaneu consell o no? Marc.
Més jo crec que ens hem ajudat i ens hem demanat consell, o menys jo cap a ell, que no pas,
els dos.
Que no pas criticar-nos. Criticar al final no serveix per res. Jo crec que és... a intentar-se ajudar i més d'una vegada si ens donem els peus, si està ella a casa, que és molt més que tal, ens donem els peus de les coses.
Sí, passar-nos text, quan ens veiem en algun espectacle, dir, hòstia, aquí sí et puc donar un petit consell,
aquí sí.
Sempre molt prudent, perquè s'ha de respectar la feina de l'altre. Però sí.
T'has perdut algun dia d'obra o no?
Algun dia d'obra?
Sí.
En quin sentit?
Que t'hagis perdut.
Que m'hagi perdut...
Un blancasso.
Sí, o sigui, amb el text.
Ah, amb un blancasso.
Et diu blancasso, també, no?
També, blancasso, sí.
Els blancassos són una putada, però he de dir que jo... Mira, sóc prou ràpid per generar altres frases que es puguin acostar al que havia de dir, encara que no ho sigui la literalitat del text.
Mm. I algun gall?
Ja. Mai. Toco fusta.
Mai?
No, perquè m'intento cuidar molt i descansar les hores i la veu i tot, però toco fusta perquè això algun dia sortirà. Algun dia sortirà. Equivocar-me amb la lletra d'una cançó em va passar un dia al Gris Lightning i crec que mai ho he passat tan malament en un escenari.
Amb la lletra d'una cançó?
Sí, sí. Perquè estic descrivint el cotxe al Gris Lightning i de cop vaig començar com a liar-la de coses fora de mètrica. Em vaig sentir horrible. És la pitjor sensació que he tingut en un escenari.
I la gent, tu creus que ho va notar?
Em van dir que no, perquè jo tenia coneguts aquell dia, però clar, vaig començar a dir tindrà un motor muy brillante y tubos de colores, el Gris Lightning, vull dir que jo anava dient coses i no tenia gaire sentit, però bueno, també va ser divertit.
I el text, mai t'has perdut?
Mai, mai. Molta concentració. Però també toco fusta, eh? Perquè això pot passar qualsevol dia i... Sí, sí.
El Marc, abans de fer... Ja ho va explicar quan va venir, o els dies que ha vingut aquí al Món a RAC1, abans de Mare de Sucre, havies fet alguns monòlegs, com ara també comentava el Jan, per parlar amb humor de la discapacitat. Mm-hmm. També estudiaves periodisme, donaves xerrades motivacionals. Continues amb això o no?
Estic a tope amb això, sí, sí. A mi, quan em truquen per fer teatre, em truquen per fer teatre, però mentrestant, diguéssim que és el meu projecte, que es posa un discapacitat a la teva vida, i bueno, ara tinc la sort que el dia 3 és el Dia Internacional de la Discapacitat, i em truca tota Catalunya, cosa que no entenc, perquè... Jo treballo tot l'any, saps? Sí. M'entens?
És discapacitat de moda, Marc.
Sí, ja, però em podríem trucar tot l'any, no només el dia 3.
No, és veritat, perquè a més té la sensació de que els dies mundials emprenyen més que no... Bueno, perquè és un dia que tothom parla d'una cosa.
Sí.
I
sí,
cada
sí.
dia hi ha un dia mundial, i en canvi de parlar-ne 365 dies l'any, només en parlem un.
Exacte, sí. Sí.
I què més fas, exactament? Xerrades motivacionals, em pots explicar?
Perquè, aviam, aquella gent que se li penja l'Excel... Està molt bé que es fiqui nerviosa, però intento relativitzar una mica els problemes, no? Que se't penja l'Excel, que tal... Intento que... O que se t'anés la ràdio ara que ens desconnectéssim d'aquí. Sí, seria un problema momentani, però comparem amb altra gent que ha tingut altres problemes i no per posar-me jo d'exemple... Intento relativitzar i ajudar.
Saps que ets exemple per molta gent? Però per molta, eh?
Ho sé, però intento no agafar cap bandera. És a dir, intento ser jo i jo tinc les meves virtuts, les meves imperfeccions i les meves febleses, també. I crec que això... Perquè de vegades és allò típic de la condescendència, de dir...
Ui!
Ai, eres un valiente, tal, que Dios te bendiga, Pasqual. I dius, mare de Déu, senyors, que sóc una persona humana, vull dir, tinc els meus fantasmes, les meves coses, i això també la família m'ha ajudat molt a tocar una mica de peus a terra, perquè si no...
Hòstia, m'agrada molt això del condescendent. Això m'agrada molt. M'agrada molt perquè és el pitjor que us deu passar.
És horrorós.
Més tot el rato, una mica,
Sí, és horrorós.
L'Ai Pobret, no?, que comentàvem l'altre dia.
Sí, jo vaig a fer monòlegs a Casa dels Avis, que m'encanta, perquè veus una altra realitat, però és que quan acabo hi ha vegades que m'han fet besamanos. O sigui, besamanos, tipus com si fos el papa, m'entens? Dic, si jo no sóc el papa, no? Més a més, és allò de... Mantinguem les distàncies, per favor, que hi ha Covid, hi ha grips, hi ha històries.
Que gran. Però la condescendència que en parlaven, que és aquesta cosa que... També t'he de dir una cosa, eh? Ens has de perdonar perquè ens ha passat a tots.
No.
I hi ha aquella cosa, però en canvi és veritat que ja n'hi ha prou.
Sí, jo crec que ja hem passat un límit. És a dir... És normal que els avis, que la gent gran, tal, però quan ho veus amb algú que és gent jove o gent de mitjana edat, tal, dius, home, ara potser no caldria, no? Ja. El típic del lavabo de minusvàlids, o això, que dius...
Explica'm això del lavabo de minusvàlids, perdona.
Ja estem en una altra... En una altra
fase.
Clar, minusvàlid seria que minus és menys,
uh-huh.
I vàlid és vàlid. Per tant, t'estàs dient menys vàlid, per tant... Tota la vida sent menys vàlid, però jo no em considero menys vàlid que el Jan, per exemple. En algunes coses sí, en d'altres no.
Ah. En d'altres jo sóc molt menys vàlid que tu, també, deixa-m'ho dir-te. Vull dir que... Sí, és una...
Encara hi ha llocs, perdona, és que em pensava que anaves a dir una altra cosa, encara hi ha llocs que posa lavabos de menys vàlids?
Quasi bé a totes...
Jo crec que menys vàlids és la paraula més utilitzada per referir-se a... Sí. La discapacitat.
Sí.
Estic en... O sigui, que encara hi hagi... T'ho juro, que això no ho podem canviar. Mira que s'han canviat coses ràpid, eh? O sigui, hi ha coses que han canviat els cartells amb una rapidesa bestial.
De fet, l'article de la Constitució que es refereix a les persones amb discapacitat No sé si encara em posen sí, minus baguets.
Ja t'ho dic jo. Allà... De fet, estava canviant-se, però no hi ha manera. I mira que és fàcil de canviar, això és un projecte de gent.
Diversitat funcional, ja està.
Clar, és que és una diversitat funcional,
sí,
no?
Sí.
Tècnicament sí, però la gent coneix més com a discapacitat, segurament. I jo utilitzo discapacitat per no guiar la gent, perquè dius...
Per no guiar la gent. Per, mira, precisament avui Movistar Plus estrena una sèrie que es diu Fràgil,
sí,
que és al voltant de quatre dones en diversitat funcional que volen viure juntes en un pis tutelat. Entre les protagonistes hi ha una catalana, que és l'Anna Marchesi, que com tu també té paràlisi, tot i que és l'única de les quatre actrius protagonistes en diversitat funcional. Està bé, no?, que es facin sèries com aquestes?
És perfecte. Jo crec que demostren... que són persones, demostren que hi pot haver-hi un... O sigui, demostren que la ficció s'està començant a obrir altres coses, no? Fins ara veiem tot de gent amb el six-pack allà col·locats i ara comencem a veure cossos diferents, gent diferent i problemes o situacions diferents. Això ens ajuda molt. Ens ajuda molt a l'hora de normalitzar. I tant de bo treguin sèries, pel·lícules i tal. Això sí, hi ha sèries i pel·lícules que sembla que van pel camí i després les veus i dius...
Per exemple?
Per mi, Campeones, per exemple,
sí,
un gran buf. És a dir, per mi, Campeones fa la feina, però el qui fa el viatge... és l'entrenador, que és a qui li passa les coses. Els discapacitats estan allà com podria estar el caganer del pessebre, diguéssim, no? D'adorno una mica per ensenyar l'entrenador a fer unes certes habilitats o a tenir unes certes coses. No sempre hem de ser els bons de la pel·lícula. De fet, el Jan ho sap, que algunes vegades ho he fet algunes putades i no...
Algunes vegades?
Sí, gairebé.
Escolta, per cert, fer Mare de Sucre t'ha obert portes, Marc, de fer teatre o de fer cinema, més enllà del que seria la companyia que esteu ara?
He tingut algunes ofertes i... I me les he estat plantejant i estic intentant entrar d'alguna manera en el món del artisteo, per dir-ho d'una manera, de la manera que es pugui, perquè, clar, també jo no tinc formació del tema, llavors és molt difícil, hi ha hòsties per aconseguir places de papers... de persones que van de peu, per entendre'ns, i de vegades no hi ha papers per persones amb diversitat funcional, i per desgràcia jo no puc fer de policia encara.
Clar, mira, és que m'està arribant ara una quantitat de missatges de gent que m'està enviant. Mira, el Jordi Nieto m'ha enviat una, però és que m'ha enviat de... Mira, que encara hi ha en alguns cartells del carrer reservado minus válido.
Sí, sí.
Sí, sí,
encara
sí.
Hi és, això, als carrers.
De fet, de vegades... He anat amb l'esprai a treure'n algú.
Bravo! Vindré i t'acompanyaré. El Jan crec que té feina tot l'any, no? Que bé.
La veritat és que sí. Jo ara venia d'estar a Mamma Mia a Madrid,
sí,
i són des de la mateixa productora de Son Produce, els que fan Gris i Mamma Mia.
I el Billy Elliot, no? Em sembla que també...
I el Billy Elliot, sí, també, que van estar la temporada passada al Victòria. I a mi m'han agafat el càsting de Mamma Mia i em van dir, bueno, pues haurem de trobar algú per Gris que pugui cobrir el teu paper. Què passa? Que fa cosa d'un mes, una cosa així, em diuen, mira, que hem, Jan, a Barcelona, et volem a tu, perquè és casa teu i no veiem a ningú que ho pugui fer igual i clar, jo molt content, perquè l'oportunitat d'estar a Madrid, que ho he disfrutat molt, però poder tornar a casa durant aquestes 10 setmanes al Teatre Tívoli, que precisament és on vaig començar amb Sonrises i Làgrimes, és una passada. I després d'aquestes 10 setmanes al Tívoli me'n torno Mamma Mia a Madrid altre cop, vull dir que... Sí, un any ple.
Sé que us feia molta il·lusió juntar-vos en aquest estudi del món a RAC1.
Molta.
Suposo que algun dia també us agradaria treballar junts, no?
Exacte, això és el que veníem a dir.
Ara, ja ho sabia jo.
És hora de fer un reclam als dramaturgs de Catalunya i d'Espanya.
A que ens escriguin alguna cosa per fer tots dos junts, jo crec que...
El moment ha d'arribar, de poder compartir escenari junts. És molt maco admirar-nos des de baix, també.
Exacte.
Però seria molt guapo poder fer alguna cosa els dos.
Mira, el Jan no només fa, no, només fa musicals, perquè el Jan també ha fet una sèrie de televisió espanyola que es diu Servir y Proteger.
Todos estos días me he dado cuenta de dos cosas. La primera es que tengo un padre que se preocupa mucho por mí.
Tu tampoco estás mal como hijo.
Bueno, és el fill del Juan Hortero, que els que tenim una edat, recordem que era un dels protagonistes de Verano Azul. Tindrà continuïtat o no?
Servir y Proteger acaba ja.
Acaba ja?
Sí, sí, a més, el meu personatge, el Marcos, va acabar amb una tràgica...
No
m'ho
diguis, no m'ho diguis.
Un spoiler, per favor.
Bueno,
però...
No expliquis més. Algun projecte més a la vista o no?
Esperem que sí, que d'aquí a poc es puguin dir algunes coses, però...
Cinema?
Molta precaució. No se sap, no se sap.